Bon dia, es compleixen 5 anys del temporal Glòria.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ara que parlem 5 anys més tard, jo crec que van ser moments, els que recordem, van ser moments complicats. Però també ens va servir que des de llavors tenim muntat doncs, tot un grup d'emergències a nivell d'alcaldes de la comarca.
La pilota passada tens una sensació, però el record és el record de, deixa'm dir, fins al moment donat, de por. Hosti, imatges del pont de ferro, a l'aigua al límit, o fins i tot les imatges del pont medieval de Besalú.
Acabem d'escoltar el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, i el director del Sigma, David Llongarriu, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Durant els dies del temporal van caure més de 300 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, provocant danys materials i deixant alguns pobles sense llum ni aigua potable. 5 anys després, en l'informatiu d'aquest dilluns, tirarem la mirada enrere. De seguida entrem en detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 20 de gener del 2025.
El dia en 4 minuts.
Els propietaris de l'Alta Garrotxa, satisfets amb els primers contactes amb la Generalitat, veurien amb bons ulls crear un parc natural de l'Alta Garrotxa abans que plantejar el pla especial. En parla el secretari de l'Associació de Propietaris de l'Alta Garrotxa, Joaquim Coc.
Un parc natural és un instrument, i un instrument pot servir per fer coses ben fetes i coses mal fetes. Nosaltres, evidentment, el que estem disposats és a posar-nos bé.
Per la seva banda, l'Associació d'Escaladors de l'Alta Garrotxa demana a la Generalitat que no se'l restringeixi la seva activitat a la zona. Denuncien que un pla regulador els ho impedeix i reclamen una regulació. El membre de l'entitat és Xavi Opí.
Van mirar quines parets escalaven i van dir, doncs d'acord, a partir d'ara que escalin aquí, però en lloc més. I clar, això d'alguna manera té... Nosaltres ens va confinar en un espai reduït, però és que, a més, a part de confinar-nos i no permetre l'evolució natural de l'escalada...
Xico Güell s'endú el Fesol d'Or de Santa Pau. Ha estat premiat per la dedicada i continuada feina a favor del tennis al municipi. L'acte s'ha fet aquest cap de setmana en una nova edició de la Fira del Fesol.
Va començar que vaig entrar a l'Ajuntament l'any, no sé, me'n recordo si hi havia 70 o 80, vaig entrar a l'Ajuntament de regidor, perquè no en trobaven, faltava un, i vaig dir que si podia ser d'esports, sí, dic, si no, no.
A Ridaura, desenes de jugadors participen al torneig de World Games. El local social del poble va acollir partides que simulaven una batalla o una guerra. El vicepresident de Garrotxa Mitjana és Joan Codony.
Durant els 2000 es va fer com molta cantera per fer material en català, que hi va haver-hi diverses edicions d'aquests jocs que es feien en català, i llavors nosaltres també ens va enganxar just a l'època que creixíem.
En esports, derrota de la Unió Esportiva Olot al Camp del Torrent per 2-1. Els olotins no van fer una bona primera part i no van poder remuntar, tot i el gol de Barnils a la sortida d'un córner. El tècnic de l'equip és Pedro Dolera.
Estem tots preocupats, estem tots molt posats en intentar sortir d'aquí, però al final aquí la preocupació al d'això no té, o sigui, totes les ganes que tu posis, si després al camp no el veuen, no servirà de res.
En hoquei patins, l'hoquei Olot lluita fins al final i s'endú la victòria davant l'Alcobendas a la Josep Jou per 4-3. Van remuntar fins a dues ocasions un marcador en contra i tanquen així la primera volta amb 21 punts i a un punt del playoff descens. L'entrenador de l'equip és Miqui Ràfols.
Hem fet una primera volta molt, molt bona que no ens dona res de cara a tot el que queda de temporada, però sí a complir aquest objectiu i a pensar doncs, que de moment fins a el que portem a dia d'avui doncs, les coses estan sortint molt bé.
I en tenis taula, cop d'autoritat del Club Tenis Taula Olot Alacant, guanyant per 1-4. Diogo Silva va aconseguir la seva primera victòria.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Les exportacions catalanes cauen un 3,2% al novembre, fins als més de 8.600 milions d'euros, la xifra més baixa del mes des de l'any 2021. Les dades de l'11è mes de l'any fan que s'accentuï la caiguda acumulada del 2024 fins a l'1,5%. El govern activa un servei per ajudar empreses a fer front a les polítiques proteccionistes de Donald Trump als Estats Units. Més de 3.100 companyies exporten regularment al país, que és el primer destí de vendes a l'exterior fora d'Europa. Un narcasal entre bandes a Torroella del Fluvià acaba amb 7 detinguts i un mosso ferit al peu. En total es van intervenir 803 plantes de marihuana i un dels arrestats va intentar escapar amb el cotxe. Demanen una ordre de detenció i presó a l'administrador d'una comunitat de veïns de Girona acusat d'embutxacar-se diners. El processat, que es defensa ell mateix, no ha comparegut al judici que s'havia de fer a l'Audiència de Girona. El PIB augmenta un 0,4% en el conjunt de l'Eurozona i la Unió Europea en el tercer trimestre del 2024. És la notícia més destacada en l'àmbit internacional. Irlanda, Lituània i Xipre registren els percentatges d'increment de la productivitat més elevats entre els 27 països. I cada setmana hi ha 4 nous mil milionaris al món, alerta Oxfam Intermón. L'informe avisa que cada vegada creix més ràpid el nombre de persones que acumulen més riquesa i demana aplicar mesures per reduir les desigualtats.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el fred serà moderat a intens, de matinada. Pot baixar una mica més la temperatura, ahir no va glaçar tant, una mínima de 2 a Vic, una màxima de 10, i Olot mínima de 3, màxima de 9. Va quedar un dia fred, ahir ennuvolat, amb alguna pluja a la Costa Brava va caure un litre per metre quadrat, per exemple, a Palamós, 4 volves de neu al Montseny, després de la nevada de dijous, divendres passat, que el Montseny va deixar pràcticament un pam de neu a cotes altes. Doncs bé, avui el dia es presenta variable i mig ennuvolat, fins i tot amb clarianes a l'interior, temperatura més baixa, pot glaçar tot l'interior, de 0 a 3, 4 sota 0, alta muntanya, 7, 8 sota 0, a les valls de la Cerdanya també es pot arribar al 7, 8 sota 0, i alguna glaçada pot arribar al prelitoral, difícilment cap a la Costa Brava. A la tarda la temperatura no canvia, per tant, màximes aquest dilluns, entre els 10, 12, màxim 13, 14, i augment dels núvols a la tarda i al vespre. No descartem vespre o nit alguna gota al Pirineu, molt poqueta cosa, perquè s'acaba la pertorbació de gregal, el vent gira al sud, i, per exemple, aquest dimarts ja ens afectarà una pertorbació atlàntica, que està bé de Portugal, i que pot deixar alguns plogims a la tarda. Després d'un matí variable, doncs dimarts a la tarda, també dimecres, podria plovisquejar a l'interior, Pirineu, Prepirineu, cota de neu ja més alta, 1.800-1.900 metres, i temperatures sense canvis o més altes de nit. De nit ja no glaçarà tant aquest dimarts. I els propers dies amb aquests vents del sud-oest tindrem pertorbacions i fronts atlàntics, alguna nevada al Pirineu a cotes no gaire baixes, més aviat altes, doncs la temperatura es pot disparar per damunt de 15-18 i fregar els 20 graus, sobretot dimecres, que serà el dia més suau.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 20 de gener de 2025 a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat, en una setmana on es compleixen 5 anys ja del temporal Glòria. La pluja i la neu van afectar durant 3 dies a la comarca, deixant alguns danys importants. En el seu dia, segons les administracions públiques, els protocols van funcionar, però en alguns sectors les coses es podrien haver fet millor. Van caure més de 300 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, especialment en una de les zones més afectades, com va ser la Vall d'en Bas. Des de Ràdio Olot i Olot Televisió, aquest dilluns tirem enrere en el temps. Natàlia Moreno.
Com si fos ahir, es compleixen 5 anys d'un dels fenòmens meteorològics més importants de la història recent del nostre país. El temporal Glòria va arribar amb força un any 2020 marcat per les males notícies. Abans de l'inici de la pandèmia del coronavirus, a mitjans del mes de març, la pluja i la neu van ser les protagonistes durant dies de gener. Un episodi intens que va deixar zones de la Garrotxa amb diferents dades perfectes i amb la gran preocupació d'un desbordament molt important del riu Fluvià, que finalment no es va haver de lamentar. Després de tot plegat, 5 anys després, la pregunta és si des de les institucions s'ha après del que va passar durant el temporal. N'ha donat la resposta el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac.
Ara que parlem 5 anys més tard, jo crec que van ser moments, els que recordem, van ser moments complicats. Però també ens va servir que des de llavors tenim muntat doncs, tot un grup d'emergències a nivell d'alcaldes de la comarca que ens va anar molt bé per treballar i ho hem vist amb coses que van venir més endavant, com va ser el Covid i això, que gràcies a això tenim doncs, aquest muntatge de comunicació entre nosaltres, no? Que en aquest moment el bàsic és anar units i anar units com a comarca doncs, per mirar de trobar les solucions que sorgien en aquell moment.
La comarca va viure un dels episodis meteorològics més importants dels últims anys que va significar 3 dies d'intenses pluges. 8 punts de la Garrotxa es van situar entre els 20 llocs de Catalunya on més aigua es va recollir. A Lliurona és on més va ploure en tot el país, amb 500 litres. A Olot se'n van recollir 327 i el Fluvià es va desbordar en diversos punts, com a la Vall d'en Bas. A part de grans acumulacions de pluja, també es van registrar nivells alts al riu.
La pilota passada tens una sensació, però el record és el record de... Deixa'm dir, fins al moment donat, de por, eh? Hòstia, imatges del pont de ferro, a l'aigua al límit, o fins i tot les imatges del pont medieval de Besalú, el pont de Rebus, de sobrepassar per dalt, són imatges que queden, quan treballes en el món de l'aigua, queden gravades en la memòria. Són situacions, i el president ho ha dit molt bé, i amb la pregunta que tu feies, què hem après? Hem après molt, però cada episodi de temporada d'aquestes magnituds mai és igual.
Entre les afectacions més destacades a la Garrotxa durant el Glòria va haver-hi inundacions de carreteres, camps i en pobles com Ridaura van estar més d'un dia sense aigua potable. Els talls de llum van ser continus, provocant malestar entre els alcaldes de la comarca que, després dels fets, van presentar una queixa a Endesa. En el seu moment, els danys a la Garrotxa es van quantificar superiors als 2,5 milions d'euros i a la demarcació de Girona superiors als 18 milions.
Quan estàs al mig del pastel, fem el que podem. A posteriori és quan comencem a treballar. Som una comarca que ens coneixem tots, jo crec que som una comarca que tenim un cossos de seguretat com són els bombers a comarca que sumem, tenim uns cossos de Mossos d'Esquadra que sumen, tenim uns cossos de protecció civil que sumen, tenim uns tècnics municipals amb emergència amb coneixements, tenim la col·laboració de la Creu Roja, tenim el benestar social, una mica el que deia en Santi és aquest col·lectiu en aquests nivells d'afectació és el sumatori de tots que porten la seva experiència en poder anar avançant.
Amb el desig que no es torni a repetir la situació, des del Consell Comarcal de la Garrotxa i el SIGMA remarquen que s'ha après molt d'aquell Glòria del gener del 2020. Afegeixen que cada any es fan passos endavant per estar el més ben preparats possibles per reduir el risc.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els propietaris de l'Alta Garrotxa estan satisfets amb els primers contactes amb la Generalitat per parlar del futur d'aquesta zona. Veurien bé la iniciativa de crear un parc natural de l'Alta Garrotxa, però diuen que ha de ser ben plantejat i no pas com el pla especial de l'Alta Garrotxa, que continua als tribunals. No els estranya, però, diuen, aquesta situació, ja que asseguren que el document es va començar a redactar amb mal peu, informa Gerard Puigdemont.
Els membres de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa valoren positivament la reunió mantinguda amb el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal. Asseguren que Sargatal es va mostrar obert i constructiu a escoltar les necessitats dels propietaris de l'Alta Garrotxa. Les dues parts van referir-se a la intenció de la Generalitat ampliar el nombre de parcs naturals arreu del territori i de la possible creació del Parc Natural de l'Alta Garrotxa. En parla Joaquim Coc, secretari de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de l'Alta Garrotxa.
Un parc natural és un instrument, i un instrument pot servir per fer coses ben fetes i coses mal fetes. Nosaltres, evidentment, doncs el que estem disposats és a posar-nos bé per aportar el màxim perquè el parc sigui, si es vol fer, doncs sigui un gran instrument doncs, per posar en valor el que és l'Alta Garrotxa.
En aquest sentit, la constitució del possible nou parc natural de l'Alta Garrotxa hauria de respectar el patrimoni material i immaterial de la zona i el component humà, segons els propietaris, així com altres consideracions.
Un respecte i una i que la propietat doncs, privada tingui doncs, la possibilitat de participar i de decidir, com fins ara no està tenint i no ha tingut mai, perquè se li ha negat, doncs una visió de la biodiversitat que creiem que és compartida, que és una biodiversitat humanista. O sigui, nosaltres, evidentment, vam manifestar en Jordi Serratà el nostre compromís més potent, més decidit, per la biodiversitat de l'Alta Garrotxa, per la lluita contra els efectes de la crisi climàtica. En aquesta lluita hi volem ser, i que moltes de les coses que cal a l'Alta Garrotxa perquè és realment encara sigui un tresor més gran del que ja és de biodiversitat és gent que hi visqui i treballi doncs, fent les seves activitats tradicionals com sempre s'han fet.
La reunió s'ha dut a terme en un moment en què el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, aprovat l'any 2021, segueix intervingut per la justícia des de fa un any, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a l'Institut Català Agrari Sant Isidre, que considerava que el document contenia errors formals en l'avaluació ambiental. Una notícia, segons els propietaris de l'Alta Garrotxa, agredolça, però que d'alguna manera ve a demostrar, diuen, que el procés d'elaboració del pla no va ser el correcte des del principi.
Desgraciadament, el que vam dir des del principi s'ha complert. Aleshores, una bona notícia, agradolça. Un defecte de forma vol dir que una cosa no s'ha fet ben feta, i a partir d'aquí doncs, nosaltres ja des del principi ho dèiem, és una pena doncs, haver d'arribar fins aquí, però al final doncs, bueno, no, tampoc farem gaires més valoracions fins que acabi de parlar el Tribunal Suprem.
En aquest sentit, des de l'associació Segura encara cal mirar el futur i treballar per la creació d'un parc natural que aquesta vegada demanen que reculli el punt de vista dels propietaris privats. Actualment l'associació de propietaris de finques rústiques de l'Alta Garrotxa compta amb prop d'un centenar de socis que representen una mica més de 20.500 hectàrees de terreny, el que suposa dues terceres parts del total de l'Alta Garrotxa.
També a l'Alta Garrotxa, l'associació d'escaladors demana a la Generalitat que no se'ls restringeixi la seva activitat a la zona. Denuncien que un pla regulador els impedeix fer escalada en vies que porten dècades actives i demanen una regulació dinàmica que tingui en compte les èpoques de nidificació de les aus que hi ha arreu de la zona.
L'Associació d'Escaladors de l'Alta Garrotxa denuncia que el pla regulador de les activitats d'aquesta zona de la comarca fet per la Generalitat i el Consorci de l'Alta Garrotxa els impedeix escalar en zones en les quals des de fa dècades s'escalava. Creuen que per fer el catàleg van agafar un inventari de vies vell que no inclou una quantitat important de les que ells solen fer servir. En parla Xavi Aupí, membre de l'Associació d'Escaladors de l'Alta Garrotxa.
Van mirar quines parets escalaven i van dir, doncs d'acord, a partir d'ara que escalin aquí però enlloc més. I clar, això d'alguna manera té... Nosaltres ens va confinar en un espai reduït, però és que, a més, a part de confinar-nos i no permetre l'evolució natural de l'escalada, el que va passar és que van catalogar malament les parets allà on nosaltres escalàvem. I per tant, un cop aprovat el pla regulador, totes aquelles parets que no estaven dintre el seu inventari doncs van passar automàticament a ser il·legals. I són parets que tenen, vies, hi ha vies d'escalada que tenen 30 anys d'antiguitat, que són anteriors fins i tot a la creació del Consorci. Doncs ara que resulta que amb aquesta llei que ells han fet, doncs la llei haurà d'actuar retroactivament i desmuntar les vies que s'havien fet molt abans.
Un dels objectius de la Generalitat és garantir que les aus puguin nidificar i viure bé en aquesta zona de la comarca, cosa que els escaladors comparteixen, però asseguren que l'escalada no està fent mal als ocells en aquest sentit.
És per protegir els ocells. I, bueno, i després això ens van comunicar el març del 21, del 22, dient que ja tenien la intenció de desequipar tots aquests sectors que no entraven dintre el seu catàleg, dintre el pla regulador. Ens van dir que ens desmuntarien les vies pel tema dels ocells. I abans de desmuntar-les van dir, però farem un estudi dels ocells. I van fer un estudi i resulta que l'estudi va sortir favorable, que els ocells, vull dir, han proliferat, que no hi ha cap problema amb els ocells. Però tot i així, ens van convocar aquest novembre del 24 per dir que Tot i així, ens desequipaven tot el que no estava dintre el pla regulador.
Demanen que com a mínim el pla regulador inclogui uns annexos que certifiquin que es pot continuar escalant a totes les zones, però amb una mirada més de futur, des de l'associació creuen que s'hauria de permetre una regulació dinàmica segons l'època de l'any. En parla Anna Coll, també membre de l'associació, i el mateix Xavi Aupí.
És a dir, nosaltres ens agradaria que més que prohibir tots aquests sectors que ells ara han considerat il·legals, doncs seria doncs, que els reguléssim per èpoques de nidificació. Vull dir, jo crec que tothom estaria a favor d'això, d'una regulació dinàmica, perquè sí. Així és, bueno, nosaltres som els primers interessats que la muntanya estigui tan natural com sigui possible.
I actualment pensàvem que una manera molt senzilla de fer-ho, per exemple, seria agafant fent una aplicació de mòbil amb un mapa de la Garrotxa que poguessis clicar sobre una paret i automàticament et sortís dient aquí pots escalar actualment o no hi pots escalar. I la raó per què? Perquè hi ha la nidificació de tal ocell, no sé què.
El 29 de gener tenen previ reunir-se amb el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marc Vilaür, per tal de trobar una solució. L'associació té una 60 de membres i alguns d'ells han estat els que han anat obrint vies a l'Alta Garrotxa des dels anys 80.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre.
Santa Pau concedeix el Fesol d'Or a Xico Güell. Ha estat premiat per la dedicada i continuada feina a favor del tennis al municipi. L'acte d'entrega del Fesol d'Or s'ha fet durant la Fira del Fesol, que ha reunit centenars de persones a Santa Pau. Enguany també ha vingut un poble convidat des de Sicília. Ens ho explica tot plegat en Guillem Guardiola.
El garrotxí Francesc Güell, més conegut com a Xico Güell, ha estat reconegut aquest diumenge amb el Fesol d'Or. Santa Pau ha volgut premiar la seva trajectòria i la tasca de promoció del tennis a casa nostra. El futbol sempre ha estat l'esport majoritari, però Güell ha intentat els últims anys capgirar aquesta dinàmica, almenys a Santa Pau. Ha admès que el tennis ha estat sempre la seva vida.
Va començar que vaig entrar a l'Ajuntament l'any, no sé, me'n recordo si hi havia 70 o 80, vaig entrar a l'Ajuntament de regidor, perquè no en trobava, en faltava un, i vaig dir que si podia ser d'esport, sí, dic, si no, no. I quan hi vaig ser, quan vam ser l'Ajuntament, vaig dir, vull fer una pista de tennis, si m'ajudeu, jo, si no, plego, perquè tot era futbol i tot era... I sí, sí, bueno, jo vaig fer una pista de tennis.
L'entrega del Fesol d'Or ha tancat una nova edició de la Fira del Fesol on hi han assistit centenars de persones amb curiositat per tastar i degustar els diferents plats. Enguany, una de les sorpreses ha estat el poble convidat Licòdia Eubeu de Sicília amb el seu producte, un plat elaborat amb farina de sisèrcia. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, ha reconegut que li ha fet especial il·lusió aquest any.
L'any passat vam tenir els convidats de Menorca que portaven sobrassada i formatge i la veritat que ells tenen la xixèrquia, que és un fesol molt semblant al de Santa Pau, i el poder fer una xerrada ahir vam posar, no, en comú les dificultats que tenen no, els dos cultius. Ells, per exemple, encara no són DOP i veien que això podia ser un avantatge per poder protegir el cultiu i donar-li també un altre nivell de qualitat i unes altres característiques i poder-lo potenciar d'aquesta manera.
La Fira del Fesol és una de les jornades que plega més persones al poble durant l'any i ja s'ha convertit en un referent gastronòmic que posa en valor un dels productes més preuats de la Garrotxa, el fesol.
De Santa Pau marxem cap a Ridaura, on s'han reunit desenes de jugadors aquests dies, aquest cap de setmana, en un torneig de War Games. El local social del poble ha acollit partides que simulaven una batalla o una guerra. Des de la Garrotxa Mitjana reivindiquen sobretot el paper de la llengua catalana en aquest sector.
Els wargames són jocs de taula on els participants juguen la simulació d'una batalla o d'una guerra. Són partides que ajuden sobretot els jugadors a desenvolupar la seva part tàctica i d'estratègia. Els wargames són cada vegada més coneguts i practicats. El torneig que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al local social de Ridaura n'és un clar exemple. Això sí, la particularitat és que absolutament tot està traduït i jugat en català. Des de Garrotxa Mitjana, una picada d'ullet a la Terra Mitjana del Senyor dels Anells, consideren que és primordial utilitzar la llengua catalana també en aquest sector. Així ho explica el seu vicepresident, Joan Codony.
Durant els 2000 es va fer com molta cantera per fer material en català, que hi va haver-hi diverses edicions d'aquests jocs que es feien en català, i llavors nosaltres també ens va enganxar just a l'època que creixíem, que aquesta iniciació, no?, es va poder fer amb aquests reglaments i amb aquests llibres, que, bueno, que els van traduir, llavors, bueno, es va donar tot una mica, no?
Garrotxa Mitjana ha celebrat ja la 7a edició de la jornada de Wargames i Oci Alternatiu, però a què es refereixen amb el concepte d'oci alternatiu? Ho ha concretat el seu president, Albert Alba.
Perquè, juntament amb el rol, considerem que l'oci alternatiu, oci diferent a sortir de festa, a jugar a futbol, que els esports també estan molt bé, i l'oci nocturn també té el seu punt. Però a nosaltres ens agrada fer coses més constructives i més artístiques.
Alba també ha recordat que en molts casos l'afició per aquests jocs de taula d'estratègia i rol els ve de molt petits.
Des de petits és com vam entrar algun cop i qualsevol persona dels que estem aquí a una botiga i se'ns va fer la boca aigua, se'ns van fer tantetes de veure aquelles miniatures tan increïbles que no en tenies res. I és com, jo vull fer això. I mica en mica és, et compres una caixa d'inici, busques amics amb qui jugar, els hi encomanes això, van fer uns col·leccionables que ara en tornen a fer.
Des de Garrotxa Mitjana també s'encarreguen de forma setmanal d'ensenyar als seus seguidors la manera de construir noves escenografies per als Wargames, una afició en alça a la comarca.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot no aixeca el cap. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
L'equip de Pedro Dolera perd a Torrent per culpa d'una mala primera meitat i d'un gol només de començar la segona. A mitja hora, pel final, Barnils va retallar distàncies marcant el 2-1 de córner, però els olotins no van trobar el gol de l'empat. Ara continuen a un punt de la Penya Deportiva, l'equip que marca la permanència, però els rivals, que hi ha just per sobre, s'escapen a més d'un partit. David Planella.
Les alarmes s'han començat a encendre a la Unió Esportiva Olot. El conjunt garrotxí només ha aconseguit una victòria les últimes 10 jornades de Lliga, ha sumat 7 punts de 30 possibles i no treu el cap de la zona vermella. Ha començat el 2025 amb dues derrotes consecutives, l'última aquest diumenge a l'estadi de Sant Gregori, al camp d'un rival directe que ara s'escapa 6 punts més l'averaix. El tècnic de l'Olot és Pedro Dolera.
Estem tots preocupats, estem tots molt... molt posats en intentar sortir d'aquí, però al final aquí la preocupació al d'això no té, o sigui, totes les ganes que tu posis, si després al camp no el veuen, no serveix de res. Vull dir, el que hem de fer nosaltres és ser conscients de que algú falla i que hem de posar un punt més.
El Torrent va ser millor que l'Olot a la primera meitat. Amb les idees més clares, el conjunt valencià es va imposar en el joc i en el marcador. Es va avançar abans de la mitja hora de joc gràcies a una centrada de Peleteiro i a una rematada de Xavarria. El lateral va superar Dani Hernández, que debutava amb la samarreta olotina, i el davanter va rematar tot sol, lliure de marcatge, davant de Pol Ballester. Amb l'1-0 es va arribar al descans, però lluny de millorar, només de començar la segona meitat, l'Olot va empitjorar. En la primera jugada, el Torrent va forçar el corner en què va arribar el 2-0. Els valencians van tenir la sort de cara perquè Uri González es va enviar al fons de la xarxa una pilota pentinada al primer pal.
Són gols de passarell o no sé quin nom posar-li. Bueno, és que al final hem de tenir molta més agressivitat en aquestes situacions. Ells han tret dos de sota els pals amb una agressivitat increïble i nosaltres això no ho hem sabut fer i ens està faltant.
El partit es va complicar molt amb el 2-0, però l'Olot no es va donar per vençut, va agafar la batuta del joc i durant molta estona va superar el Torrent. De cap, en un corner servit per Pedro del Campo, Roger Bernils va retallar distàncies. Era el minut 15 i encara quedava mitja hora llarga per buscar l'empat. Dolera va acabar jugant amb 5 jugadors ofensius, entre ells el debutant Carlos Gilbert, que va ser el primer canvi. Però tot i tenir temps i tot i apostar-ho tot a l'atac, l'equip olotí no va trobar el gol del 2-2.
Bueno, sempre passa igual, no? A vegades penses, estem a la banqueta i pensant què fem i ens equivoquem a vegades. Com més jugadors fos tu, més jugadors fos en ells, menys espais queden.
La derrota a Torrent aguditza la situació complicada de l'Olot a Segona Federació, però Pedro Dolera diu que tant l'equip com ell tenen força per donar-li la volta.
Sí, jo penso que sí. Vull dir, al final som gent compromesa. Nosaltres no som, ja ho he dit molta vegada, no som quatre mercenaris que passen per aquí, som gent compromesa amb el club, gent que volem estar i que volem que les coses surtin bé. però a vegades no és suficient. S'ha de posar un punt més, s'ha de tenir més encert, s'ha d'estar tranquil en moments més complicats i, bueno, i això pues, a vegades l'angoixa també juga en contra.
Diumenge que ve a les 5 de la tarda, nova oportunitat per sumar la primera victòria de l'any. Serà l'estadi municipal contra l'Espanyol B.
En hoquei patins, millors notícies a la mà de l'hoquei Olot, que va lluitar contra tot i es va endur la victòria davant l'Alcobendas per 4-3 en el primer partit del 2025 a la Josep Jou, on va haver-hi de tot, gols, alternances i polèmica. L'equip de Ràfols i Piera va ser capaç de remuntar fins en dues ocasions un marcador en contra. Ferran Sacrés, amb un gol a falta de 2 minuts, va donar la victòria a un conjunt olotí que tanca així la primera volta amb 21 punts i a només un de les places d'ascens. Partit al voltatge i autènticament boig aquest dissabte a la tarda al pavelló d'Esports Olot. L'hoquei Olot va aconseguir guanyar un duel davant l'Alcobendas on va passar absolutament de tot. L'inici del partit ja mostrava per on acabarien anant les coses, amb ocasions per dues bandes i fins i tot boles al ferro. Qui es va avançar va ser l'Alcobendas amb gol de les Ordóñez al minut 11. Al cap de 30 segons, reacció ràpida olotina amb el gol de Tomàs Mercè, assistència Daniel Mangas, que aquest dissabte en va fer 3 en total. A 6 minuts pel descans, no gol de Mercè, aquest cop desviant una bola penjada per Marc Prat. Però 4 minuts pel descans, resposta madrilenya amb el 2-2 de Sergio Alegre. Abans d'anar a vestidors, també moment per la polèmica. Ja en el mateix va marcar un gol al límit de la possessió que en un primer moment els àrbitres van validar, però després de parlar amb l'àrbitre de taula van tirar enrere la decisió i el gol no va pujar al marcador. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Per als vídeos que havíem mirat sabíem que defensaven amb 2 jugadors a dalt, per això hem estat enfonsant la bola, els jugadors l'han interpretat bé i hem aconseguit un gol també en superioritat. Al final la qüestió és anar creixent, ens havíem marcat estar al grup de dalt, ho estem fent, hem fet una primera volta molt molt bona que no ens dona res de cara a tot el que queda temporada, però sí a complir aquest objectiu i a pensar de, doncs, que de moment fins a el que portem a dia d'avui doncs, les coses estan sortint molt bé.
A la represa la bogeria es va desfermar a la Josep Jou, especialment al tram final, amb el gol d'Ordóñez a 11 minuts per acabar el partit, un 2-3 que va reactivar un hoquei Olot que es va endur el partit gràcies als gols de Marc Prat i Ferran Sacrés, aquest anotant el 4-3 definitiu a 2 minuts pel final. Per acabar-ho de completar, desena falta de l'hoquei Olot molt rigorosa i falta directa a favor de l'Alcobendas que no va acabar en gol.
Hem sabut patir i al final doncs, hem estat una mica més encertats que ells. Els partits així al final pot passar de tot i hem tingut doncs, l'encert i després també en Guillem amb l'aturada de l'última directa doncs, per poder-nos endur aquests 3 punts que són molt importants per acabar aquesta primera volta.
Final d'infart que va servir a l'hoquei Olot per sumar 3 punts i 21 en tota la primera volta. Els de Ràfols i Piera ara se situen quarts a la taula, a 3 punts al líder, el Reus Deportiu B, i a un del playoff d'ascens, plaça que ocupa el proper rival dels olotins, el Club Patí Manlleu. Primera volta excel·lent d'un hoquei Olot cridat a ser un equip amb moltes coses encara per dir en aquest grup sud de l'Hockey Lliga Plata. I en tenis taula també victòria. El Club Tenis Taula Olot va donar la gran sorpresa a Alacant. Els olotins van guanyar el País Valencià per 1-4 i el portuguès Diogo Silva va obtenir la primera victòria particular de la temporada. L'Olot ara rebrà el Pontevedra d'aquí a menys de 2 setmanes a la Garrotxa.
Sorpresa i de les grans a la sala José Jaime Murcia. El Club Tenis Taula Olot ha eclipsat l'Alacant i s'ha endut la victòria per 1-4 en el primer maig de la segona volta. Els valencians arribaven al partit com una de les grans revelacions de la temporada, però l'Olot no s'ha fet petit, al contrari, ha plantejat un duel molt sòlid. Diogo Pinho ha començat eliminant Rossi en 3 simples jocs. El portuguès ha tancat la victòria amb un 3-11 final que ha avalat la seva superioritat. L'Alacant han empatat poc després de la mà del seu gran referent, Diego Lillo, que s'ha tret de sobre Diogo Silva relativament fàcil. Una de les claus del partit ha arribat en el maig d'Arnau Pons, que ha vençut Nutxart en 4 sets, el darrer per 13-15. La gran sorpresa ha arribat en el quart partit. Diogo Silva s'ha enfrontat a Rossi i el portuguès no li ha tremolat el pols. Aquesta vegada no ha deixat escapar un avantatge de 0-2 i s'ha endut l'enfrontament en 4 jocs. Pinho s'ha tret de sobre Nutxart en l'últim i definitiu partit que ha certificat un començament somiat de la segona volta. El Club Tenis Taula Olot rep el Pontevedra d'aquí a menys de 2 setmanes a casa.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 20 de gener de 2025, una mica de pausa i de seguida més esports a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps d'en David Planella parlant de l'actualitat de la Unió Esportiva Olot, de l'hoquei Olot, del tenis taula Olot i de la resta d'esport de la Garrotxa i tota l'actualitat que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i minut a minut al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.